De dilluns a divendres, dins de la Fórmula Estel, a la una del migdia, sintonitza amb el millor de la medicina natural a la consulta, on tota l'experiència i coneixements del doctor Gutiérrez i Vázquez es posen al servei del teu benestar. Recorda-ho, de dilluns a divendres a la una del migdia, dins de la Fórmula Estel, la consulta, la naturalesa al teu abast. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Jo vull construir la societat del benestar.
Jo vull una nova economia, una economia del bé comú.
Nosaltres volem trencar amb el desencís.
Volem apostar i construir esperança.
Si tu també vols construir una nova manera de fer política i apostes per una societat des dels valors, participa a la segona edició de les jornades Valors i Política que el pròxim 22 i 23 de novembre organitza l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i a l'Entorn. Perquè la teva opinió construeix. Més informació a ineca.cat. Del 6 al 23 de novembre, 11a mostra de cinema espiritual. Demà dijous al Centre Parroquial Vilassar de Mar, a les 8 del vespre, Quédate conmigo, de Michael McGowan. La història d'una parella d'ancians que s'enfronta a les autoritats per poder construir la casa on volen passar els seus últims dies. 11a mostra de cinema espiritual. Més informació a gencat.cat/afersreligiosos. Ho organitza la Direcció General d'Afers Religiosos amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya.
Ràdio Principat. Lleida, 91.5.
Som-hi, 9 i 2 minuts a la nit, a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet. Després ho fareu baixant-vos el programa. El bàsquet al dia d'avui dimecres, al nostre compte d'e-books. Benvinguts al bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Aquesta setmana, certament, no guanyem per polèmiques. L'Àlex Molina, el jove seguidor de la penya, condemnat a pagar una multa de 300 euros per haver exhibit una estelada, no és pas l'única persona que arrossega problemes amb l'administració com a conseqüència dels fets ocorreguts al pavelló Príncep Felip de Saragossa el passat dia 5 d'octubre en el partit CAI Fiat Joventut. Biel N.C. de tan sols 18 anys s'enfronta també a una sanció administrativa de 3.001 euros i la prohibició d'entrar a qualsevol recinte esportiu durant un període de 6 mesos per suposadament haver cridat, i llegeixo textualment, puta Espanya, todos muertos. Frase que el jove de 18 anys nega categòricament. Afirma que el que va cridar va ser un força penya. Està clar que la cosa ja passa de taca d'oli. Això és Bàsquet al dia, amb el Jordi Carretero, el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una nova sessió del Bàsquet al dia.
Comencem, 9 i 4.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Col·lectiu Ronda, que porta el cas, parla de sanció injusta i demana a la Secretaria General d'Infraccions de la subdelegació del govern a Saragossa que procedeixi a l'arxiu de l'expedient sancionador o que en el seu defecte substitueixi la desmesurada, diu, en petició de 3.001 euros de multa que deriva d'una infracció greu per la consideració de falta. Ja ho veurem, com és o com acaba tot plegat, com es resol aquest nou cas. Sembla que la justícia aragonesa li ha agafat fort amb els seguidors de la penya del Fiat Joventut. I parlant de polèmica, els entrenadors catalans estan d'ungles per culpa del nou marc de titulació. En recordareu que ahir aquí al Bàsquet del Dia parlàvem amb Joan Cortés, sotsdirector d'àrea de formació de la Federació Catalana de Bàsquet. 9 i 5. Xavi Dorado és director tècnic del Bàsquet Cornellà. Hola, Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Què passarà a partir de l'1 de gener de 2015?
Bueno, en principi el que passarà és que serem tots il·legals. Aquesta és la definició d'aquella persona que des de l'any 99 s'ha llegit de qualsevol títol dintre de l'àmbit federatiu de la Federació Catalana de Bàsquetbol.
Però sabeu el que heu de fer per no ser il·legals?
Sí, sabem el que hem de fer, però també sabem que els terminis que hi ha a partir d'ara, doncs clar, que a partir de l'1 de gener qualsevol ens pot denunciar per portar a terme una tasca a la qual en principi no tenim aquesta titulació per poder portar-la a terme. I bueno, ens arrisquem aquesta situació.
Hi ha temps material per que l'1 de gener del 2015 tots els entrenadors il·legals, perquè la gent ens entengui, puguin actualitzar el seu títol?
No, sí, qualsevol persona que es va treure la titulació a partir del 2000, el primer que ha de fer és una prova d'accés. Aquesta prova d'accés, que ja són 50 euros, simplement pel fet d'haver-la de fer, el pla s'obre, em sembla que és el 23 de maig. Vull dir que fins al maig ningú pot fer absolutament res que no estigui ja en aquesta situació d'intentar fer reconèixer la seva titulació que té fins ara.
I tu, personalment, Xavi, com a director tècnic del Bàsquet Cornellà, estàs disposat a treballar il·legalment a partir de l'1 de gener del 2015 amb el que això implica, que se't pugui sancionar?
Home, jo estic donant el neguit que, igual que la federació eximeix qualsevol tipus de responsabilitat, i, per exemple, la reunió del passat dilluns, el que van comentar és que nosaltres estarem il·legals i que si algú ens denuncia aquest fet ho hem de pagar nosaltres i els clubs, o sigui, la federació en aquest cas no té cap tipus de responsabilitat. Tinc aquesta sensació de, per una banda, dir, m'agradaria que la federació llavors fes el que ha de fer, que és a partir que el dia 1 de gener faci complir la norma, i tots aquells que no tinguin titulació d'entrenador el que faci és donar-los la baixa.
I qui entrena a Catalunya, aleshores?
Bueno, en principi jo poso l'exemple del meu club, dels 20 equips que tinc en categoria de cistella gran. Entrenadors que tinguin tota la titulació, tinc dos. Un perquè té 54 anys i un altre perquè té 63, i clar, s'ho van treure abans des del mig. Tota la resta d'entrenadors que tinc, no tinc cap que pugui tindre això al dia. Tot així, tampoc sé si els dos que tinc han fet el registre de professionals de l'esport, amb el qual potser pel dia 1 de gener el Bàsquet Cornellà, per exemple, no té cap entrenador.
Aleshores,
tinc cap entrenador.
Tanquem la paradeta o que el jugador faci d'entrenador? Clar, quin panorama li espera al bàsquet català?
No sé. Jo sé que la federació l'únic que ha dit és que en principi fins a la temporada 2016-2017 doncs habilitarà perquè tothom que tingui aquesta formació que no tenim reconeguda per la Generalitat doncs pugui continuar fent d'entrenador, però tampoc crec que sigui la solució. Vull dir, la solució passa perquè la federació faci el que ha de fer, que ho pot fer, per solucionar aquest problema.
Mm. Hi havia necessitat de tot això?
Personalment, crec que no. Jo crec que el bàsquet català és un exemple per qualsevol bàsquet de qualsevol lloc. Vull dir, ja no és dintre del territori espanyol, sinó d'Europa o de qualsevol lloc del món. Vale? O sigui, aquí venen a veure com tenen entrenament nosaltres, amb una referència en qualsevol campionat, tant a nivell de clubs com a nivell de selecció territorial, amb la qual no entenc aquesta situació d'intentar... Bueno, suposo que al final, com tot, no? Tot és un tema que depèn exclusivament d'intentar regular una situació que és impossible de regular. Volem intentar que el bàsquet amateur es converteixi en bàsquet professional, però això passa per altres vies. Primer s'hauria de tindre un sou mínim com a entrenador, s'hauria de reconèixer més les capacitats de líder dels entrenadors, hauríem de tindre un altre paper dintre de la societat actual, que no el tenim.
Però, Xavi, estem parlant d'un títol que només serviria per entrenar Catalunya o el territori català.
Jo crec que sí. O sigui, clar, són aquestes preguntes que vam fer a la reunió del dilluns. A partir d'aquesta reunió et surten molts més dubtes. Vale? Segurament tu com a federació me'ls explicaran, però clar, jo imagino que si qualsevol titulació que té una persona feta a Saragossa, a València, no serveix dintre del territori de Catalunya, no entenc com puc treure'm jo ara, a partir d'ara, el tercer nivell com a entrenador superior de bàsquet i això em permetrà ser entrenador a Madrid.
Mm-hmm.
Clar, no ho entenc. Suposo que la Federació Espanyola, quan vagi amb el títol de tercer nivell de Catalunya, em dirà que tampoc ho vale. Vull dir, si no val el de Madrid a Barcelona, no val el de Barcelona a Madrid, no?
És a dir, posant un extrem, que potser és molt extrem, però es pot donar el cas, un entrenador ACB que s'hagi tret el seu títol entre el 99 i el 2014. Pot entrenar ACB, però a partir de l'1 de gener del 2015 no podria entrenar a la territorial catalana, per exemple.
Bueno, ni a la territorial ni a l'infantil.
Sí, sí.
Ja no és un tema de sèniors, és un tema d'un infantil, és un tema d'un cadet. És un tema d'un cadet de nivell C de l'equip del poble més remot de Catalunya, que l'únic que volen les noies és passar-s'ho de jugant a bàsquet, vale? I que tinguin com a mínim una persona que els pugui explicar què han de fer. Jo crec que tots els clubs ja fan l'esforç espectacular per intentar que tota la gent que tenen dintre de la seva dinàmica d'entrenadors estiguin el més capacitats possibles. O sigui, estic completament segur. O sigui, ho fem aquí i ho fem a qualsevol club. O sigui, estic segur. I sobretot a Catalunya.
Mm-hmm.
Llavors no entenc aquesta situació de voler canviar les normes quan una cosa funciona. Perquè si no funciona, llavors entendria aquest canvi. Però és que funciona.
És un canvi a la norma que us obliga a rascar-vos la butxaca. I és un canvi de norma que fa que perdi oficialitat tots els títols fins ara, no?
Bueno, per una part, el que no s'entén és que la Generalitat vulgui oficialitzar, per dir-ho d'alguna forma, el reconeixement d'entrenador de bàsquet, però només ho vulgui fer amb federacions com és la de bàsquet, la de futbol, la de futbol sala i la de handball.
Uh-huh.
La resta de federacions es veu que no han d'entrar en aquesta situació. No entenc per què aquesta distinció d'esports. Per una altra part, tampoc entenc que per portar un equip del consell escolar, vull dir, que juguen com a col·legis, la gran majoria, que juguen els dilluns a la tarda, a la ciutat de Barcelona o dissabte al dematí, doncs aquest títol federatiu, aquest títol que volen imposar per part de la Generalitat, per portar aquest tipus d'equip no fa falta. Fas un curs que es diu CIATE, que és molt més bàsic, clar, en qualsevol altre esport, i en 50 hores tens la titulació per portar qualsevol equip d'aquest club, d'aquesta escola. Clar, no entenem. O sigui, la federació, jo tinc entès que és una federació privada, en la qual no entenc que l'administració pública no hagi de complir una normativa que vol imposar a una empresa, diguem-ho així, privada.
Parlem de... Digues.
No, i que per una altra part, clar, intentar regularitzar una situació quan no hi ha un mercat laboral al darrere no té cap tipus de coherència.
Parlem de sancions. A partir de l'1 de gener, insisteixo, del 2015, sancions econòmiques. Em diuen que tipificada com a molt greu. Però de quina sanció estem parlant?
No tinc ni idea. Jo no ho sé. Suposo que la federació encara no ho sap i suposo que la Generalitat encara tampoc ho sap. Vale. El que més m'amoïna d'aquest tema és, sobretot, la falta de responsabilitat de la federació per ser la primera que assumeixi, en el cas de que hi ha qualsevol tipus de amonestació o de multa per un entrenador que ells han catalogat com a entrenador, o sigui, que tinc una llicència federativa que posa entrenador, que el que no facin és aprofitar, per posar un exemple, tots els recursos jurídics que tenen la federació per defensar aquesta situació. Que donen ganes a tot el carinyo del món de ser el primer o que em denunciïn o denunciant simplement per saber què fer. Però ens veiem, jo crec que en una mica amb l'aire. O sigui, per una part, la federació considera que no ha fet tot el que crec que hauria d'haver fet i, per una altra, l'Associació Catalana d'Entrenadors deia per su ausència.
Mm-hmm.
I jo entenia o pretendia pensar que la nostra CET doncs, estava per defensar els entrenadors, no simplement per acabar de formalitzar cursos i clínics o fer seminaris, sinó simplement que quan un entrenador tenia un problema doncs teníem darrere nostra una associació catalana d'entrenadors com demana.
No sé. Però si sabeu que Xavi, que l'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet també és un comunicat en què solidaritza amb els tècnics que han obtingut la seva titulació a Catalunya I l'Associació Catalana d'Entrenadors ha creat una comissió de treball per recollir un seguit de propostes que diuen faran arribar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya abans que acabi aquest 2014.
A veure, la situació ha de ser al revés, vull dir, o sigui, nosaltres no hem de solucionar el problema, el que ha de solucionar el problema és qui ho té, té la federació. La federació es quita el problema perquè demà no tindrà entrenadors. Si no té entrenadors, no tindrà gent que pugui fer formar els jugadors. Clar, jo la pregunta que em faig, i amb això no vull guanyar-me enemics ni molt menys, però és, no entenc que per ser entrenador de bàsquet hem de fer aquesta hiperformació, que sí que ho entenc, però no és compatible o no és comparable, com per exemple, per apuntar-te a ser àrbitre, has d'anar a fer un curs de 50 hores i ja pots ser àrbitre. I crec que també és formació. I per ser un auxiliar de taula, has d'anar 6 hores a fer un presencials i fas un curs de 14 hores online i ja és taula federativa. I si mirem, que no vull comparar, el guany econòmic que té una situació o una altra, veurem una diferència. Llavors, clar, vull dir, és que, clar, no sé per què han de ser els entrenadors. Suposo que els entrenadors han de ser perquè això obligarà a estar inscrit en un registre oficial, que aquest registre oficial obligarà els clubs a fer un contracte laboral, que aquest contracte laboral donarà encara més diners a l'Estat, i suposo que serà, al final, un tema exclusivament econòmic. Però no hem de pagar del pato, per dir-ho d'una forma, als nens. O sigui, quan hi ha diferents tipus de nivells de clubs i d'equips i de jugadors.
Mm-hmm. Xavi, teniu pensat realitzar alguna actuació o mobilitzacions per defensar els vostres interessos? O...
Bueno, de moment el que està funcionant és el tema de les xarxes socials. O sigui,
està funcionant i molt bé, eh?
Sí, està el tema del hashtag del no pay, no coach. Sí. No hi ha diners, no hi ha entrenadors. El tema de la plataforma del change.org per recollir signatures per intentar doncs, canviar, modificar o retirar aquesta normativa, llei o decret, o el que sigui. Vale? Bueno, es van fer moltes propostes. Està clar que és molt difícil que aquestes propostes... O sigui, aquestes potser sí, però una proposta molt generalitzada de cara, per exemple, cada setmana que hi hagi partit i tal, és molt complicat. Perquè cada entrenador no té el reflex en qui ha de parlar o qui ha de ser el que lideri aquesta situació. Aquesta situació, continuo dient, que l'hauria de liderar la Federació Catalana de Bàsquet. La Federació Catalana de Bàsquet no pot signar un conveni o estar d'acord amb un conveni com el que ha signat. Perquè aquest conveni, per molt que diguin que és intentar homologar els títols que ja tenim i tal, no serveix. O sigui, de l'any 2000 a l'any 2008, no hi havia cap situació en la que una persona que volgués ser entrenador de bàsquet no pogués fer aquesta formació si no sigués a través de la Federació Catalana de Bàsquet perquè la Generalitat no ho feia. Llavors, el que no pot ser és que tot aquest 8 anys, que hi havia un 8 perquè la Generalitat no feia els cursos, doncs aquests 8 anys, qualsevol que sigui de continu, no hi serveixi. Uh-huh. No té cap tipus de sentit.
Parlem amb el Xavi Dorado, que és el director tècnic del bàsquet Cornellà. Xavi, et consta o... Us consta, els entrenadors, que es pugui arribar a impugnar davant dels jutjats aquest nou canvi normatiu que obliga a regularitzar les titulacions d'entrenadors de bàsquet a Catalunya?
Home, jo crec que la gent està molt, molt, molt sensibilitzada amb aquest tema. I això farà que segurament, encara que no sigui d'una manera organitzada, alguna persona a nivell particular segurament agafarà el fet de dir, escolta, això jo no m'ho crec i jo haig de fer això. Clar, s'ha de tindre el coneixement de poder ser advocat per poder fer-lo. Però estic segur, o sigui, sí que tinc companys que sé que ho estan mirant, simplement per saber a on podem arribar. No sé al final què es farà o què no es farà, però sí que tinc molt clar que el que no podem fer és deixar-ho. Mm-hmm. Deixar-ho de banda i que, bueno, que al final s'acabi fent simplement per la situació que ningú diu al contrari, no?
Ho deixem aquí, Xavi. Aquí acabo. Quin creus que hauria de ser el següent pas? Que hauria de passar a partir d'ara?
Bueno, el següent pas, continuo dient que la federació és la que ha de donar el següent pas, perquè el problema el té la federació, i el segon pas, el primer que hauria de fer és parlar amb els entrenadors. A mi em va saber molt greu l'altre dia a la reunió del dilluns que la taula presidencial on estaven explicant tot el que bueno, a partir d'ara s'ha de fer, no hi hagués cap representant dels entrenadors. Vull dir, si no hi ha cap representant dels entrenadors és que no han escoltat els entrenadors. Segurament qualsevol de les 400 persones que hi ha a Barcelona tenen una idea que és molt millor que aquesta i que segur que es pot portar a terme, segur. Mm.
Doncs aquí al Bàsquet al Dia seguirem molt pendents i ens seguirem parlant de tot plegat i a veure de quina manera, de la millor manera possible, esperem que es pugui arribar a resoldre. Xavi Dorado, director tècnic del Bàsquet Cornellà, una abraçada i gràcies per passar i per parlar avui aquí al Bàsquet al Dia.
Molt bé, molt bé, Jorge.
I recordar que la Federació Catalana de Bàsquet començava dilluns a Barcelona les reunions informatives amb tècnics catalans al respecte. Avui, a Lleida, el 20 a Manresa, 24 a Girona i l'1 de desembre a Tarragona. 9 i 20 ja, tot d'una ens espera un dels noms d'aquesta darrera jornada, setena jornada a la Lliga Endesa.
Bàsquet al Dia.
Un grupo fantástico, mucho talento.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs ell és, sens dubte, un dels noms del cap de setmana després de debutar amb el Morabanc Andorra i ser clau en el triomf, darrer triomf dels andorrans a casa contra el Fiat Joventut amb 11 punts al base que ja ens escolta. Carles Vivià, bona nit.
Bona nit.
Això és arribar i moldre, eh?
La veritat que sí, sí. Molt content per, bueno, tant personal com i després, bueno, per la victòria de l'equip que n'hi ha que valorar-la, no? I la penya venia d'una situació molt bona, en partits molt bons, i bueno, la veritat que és una gran victòria. Mm.
Suposo que t'ha deixat bones sensacions l'equip, no? El Morabanc Andorra, tercera victòria. A priori del Manresa, l'Andorra no hauria de patir massa per salvar la categoria, a priori.
Sí, sí. Bueno, l'objectiu del club està clar. Recién has tingut la permanència en el primer, i bueno, jo crec que s'estan fent bé les coses. Sí que és veritat que, bueno, que falta jugar contra equips prou potents i bueno, que moltes voltes el calendari enganya, no? Enganya.
A gust, no? En aquest nou equip, aquesta nova etapa?
Sí, molt bé. La veritat que ha tingut un recibiment molt bo, tant de l'equip, cos tècnic i directius molt bo. I bueno, la veritat que quan és així és molt més fàcil, no?, l'adaptació, tot i que encara queda un procés, no?, de conèixer bé a tots els companys.
Et queda un procés, però escolta, veient-te jugar dissabte, qualsevol diria que portaves anys jugant ja en aquest equip, eh?
Sí, bueno, també és degut perquè, bueno, és un estil molt paregut al Tenerife, no? I, bueno, jo portava 2 anys jugant allí i bueno, no es pareix prou l'estil de xoc de tant de Tenerife com d'Andorra.
Uh-huh. Després del partit de dissabte, les sensacions teves suposo que molt bones, no? Molts minuts en pista, aportant moltes coses, sent decisiu, sensacions immillorables, no?
Sí, bueno, sempre, no? Sempre n'hi ha alguna cosa que millorar i jo crec que tot, no n'hi ha partit perfecte, no? I sempre n'hi ha coses que s'haurien pogut fer d'una altra manera i haurem pogut sortir millor, però bueno, dins de lo que cap, ja te dic, molt bé, sobretot estar els minuts finals en pista és molt important per a qualsevol jugador i la veritat que sobretot si es pot aconseguir la victòria, pues bueno, te dona molta confiança, no? És una cosa que jo portava un parell de setmanes que falta d'ella i la veritat que és un xute, no?, fort de confiança per a mi.
És a dir, content d'haver canviat Manresa per Andorra.
Bueno, estava en una situació difícil. Ara mateix, la setmana passada, a Manresa, jo ho he comentat, anava pràcticament no jugar minuts als partits i bueno, és una situació que quan et diu que no sols jugaràs si n'hi ha lesions, és més fàcil, no?, prendre aquesta decisió i jo crec que per a mi pensé que estava molt bé a Manresa, però bueno, deportivament n'hi ha que mirar per a mi que era el millor.
I econòmicament, no? Perquè Pedro Martínez va dir en roda de premsa que te'n vas allà amb una oferta que multiplica la que tenies a Manresa.
Bueno, econòmicament, què vols que et diga? No.
No sé si Andorra et paga molt o a Manresa et paga molt poc.
Jo crec que és el segon, no?, que dius. I a Manresa vaig arribar un poc també de rebot, no? Vaig arribar per un parell de meses al principi i, bueno, a mi més que econòmicament el que m'interessava era ficar-me en ritme, ficar-me en dinàmica de club i poder entrenar i competir. Jo crec que això ho ha fet i els donaré gràcies, mil i una gràcies.
Bueno, en tot cas, el que sabem nosaltres, si no estem mal informats, és que Andorra paga el sou mínim que exigeix la competició, ni més ni menys.
Sí, per supost, clar. O sea, n'hi han...
que és com hauria de ser, vaja.
Correcte. No vaig entrar en aquest tema, però bueno, n'hi ha una associació, no?, que té que lluitar per això i bueno, el mínim és pues, el mínim que tenien que tindre tots els clubs.
Sí, sí. Després del que vas fer dissabte, no sé si ja et trobaran a faltar pel nou Congost, eh?
Sincerament no vaig veure el partit perquè tenia coses que fer en casa i no la puc veure, però bueno...
Home, es poden arrepentir, d'haver deixat marxar Carles Vivià.
Bueno, espero que no, perquè, bueno, decisions... N'hi ha que prendre, no? Jo ho parlava clarament amb Pedro i ell m'ho dia. I jo li dia que jo comprenc perquè decisions n'hi ha que prendre. I al final, que siguin bones o correctes, no se sap hasta que han passat, no? I des de luego, si tots tinguem una bola que veiem el futur, faríem les passes d'una altra manera, no? Mm-hmm. Tots.
I és una decisió, Carles, que porta o té el seu risc, perquè no sé si molts jugadors o treballadors, a fi d'efectes, renunciarien a un contracte d'una temporada per un altre contracte que podria finalitzar el 26 de gener.
Correcte, sí. Sí, clar, i això és la pega, no?, que té. Però, bueno, jo sóc conscient i la meva pregunta era fàcil, era dir, vols estar tot un any sense jugar o jugar dependent de... No ja del teu treball, dependent del... de si n'hi ha altres circumstàncies o vols durant dos mesos intentar guanyar-te un lloc i un lloc en l'equip perquè jo al principi jo tinc contracte tot l'any en una clàusula de sortida abans del, com tu dius, abans del 31 de gener. Uh-huh. Val? I bueno, jo vaig valorar que deportivament jo el que necessite també és jugar, demostrar. I quan arribi aquest punt, pues, veurem què passa, veurem què decideix el club i bueno, a partir d'ahí farem.
Doncs vas arribar al Morabanc Andorra, vas conduir a l'equip per la tercera victòria de la temporada derrotant el Fiat Joventut dissabte passat. Ara el que toca és estrenar-se fora, que l'Andorra encara no ho ha fet, i coses del destí del calendari, tocarà fer-ho a Tenerife.
Correcte. La veritat, molts coneguts i amics que tinc a Tenerife ja m'han escrit que sí, a canviar d'equip sols per anar abans, no?, a jugar contra Tenerife.
No és el teu ex-equip, és el teu ex-ex-equip.
Ara mateix.
Perquè a aquest ritme tindràs molts ex.
Espero que no, espero que no. I bueno, tot jugador, i jo crec que els bases, sobretot, que és una posició més delicada... tenen que conèixer i tenir una estabilitat dins del grup, conèixer-los bé per poder desplegar tot el potencial de l'equip.
Doncs a veure si a Tenerife arriba la primera victòria del Morabanc Andorra fora de casa. Carles Vivià, sort, molta sort en aquesta nova etapa, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I que demà tenim Eurolliga, a un quart de nou el Barça juga a la pista del Bayern. Demà també Claipetes, Labora, el Cuche i Olympiacos, València, Bàsquet. Ho deixem aquí, no tenim temps per més. Gràcies al Jordi Carretero, al Mario Ramírez, al Xavi pagant a la producció i a vosaltres per escoltar-nos i seguir-nos dia a dia aquí a Radio Estel i pel Twitter, @bàsquetaldia, @bàsquetaldia, amb cada demà més a les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.